Esquerra guanya, el PSC segon, tot i que tots dos perden un escó cadascun en respecte al mes d'abril, i Junts per Catalunya puja un. És Esquerra Republicana aquí per un escó, el guanya Junts per Catalunya, i després l'entrada de la CUP, que per primera vegada es presentava unes eleccions espanyoles, i aconsegueix dos diputats, també dos de Ciutadans, dos de Vox i dos del Partit Popular. Aquesta victòria d'Esquerra Republicana, del Xavi, no sé si el fet que hagi baixat en el percentatge de vots, sobretot en segons quines localitats, pot fer replantejar-se alguna cosa o no de la seva estratègia, perquè és veritat que de la resposta a la sentència, per exemple, la CUP i Junts per Catalunya, que potser han estat més contundents que Esquerra, han aconseguit millors resultats que respecte a l'abril.
Jo crec que en aquestes eleccions es donen una sèrie com de paradoxes, una sèrie d'afirmacions que venen de les dades que a vegades poden semblar contradictòries i no sé si ho acaben de ser. Una, la primera, és que evidentment Esquerra ha guanyat les eleccions, és el primer partit que repeteix una victòria de les generals des del 2008, a més unes eleccions, si em permeteu, a camp contrari, vull dir, sempre les eleccions generals sempre han sigut més, no, predomini del PSC. Ara ha perdut dos escons i ha perdut dos punts. Ara ha ampliat avantatge respecte al PSC. I a llocs com, per exemple, com la província de Barcelona, amb tot el cinturó, Esquerra s'ha quedat a mig punt del PSC. Ha guanyat a la ciutat de Barcelona i crec que sis districtes de la ciutat de Barcelona. Junts per Catalunya ha guanyat vot a pesar dels 4 punts menys de participació, i ara iguala el registre que va tenir Francesc Homs el 2015, era l'Homs? Sí, 2015. Els socialistes es mantenen amb els seus 12 després de la pujada que van tenir a l'abril. Bueno, tot això cap on va, jo crec que defineix un segon duel a les properes catalanes, sobretot entre Esquerra i el PSC.
Crec que és el que demostren els resultats, la repetició també de la victòria d'Esquerra i el segon lloc del PSC, és que s'ha acabat aquell vot dual tan clàssic a Catalunya, que hi havia gent que a les generals votava a socialistes i a les catalanes votava a formacions nacionalistes o independentistes. En el seu moment ara hi ha més independentisme, no? O sigui, ara el vot independentista és vot independentista a totes les cites electorals, i la resta de vot també no es mou en funció de la convocatòria. A partir d'aquí, jo crec que el resultat d'Esquerra continua sent excepcional en l'àrea metropolitana per un partit independentista. És la cirereta del pastís que mai no va aconseguir Jordi Pujol quan, en els millors temps de Convergència, és tenir una entrada d'aquest tipus a l'àrea metropolitana. I sí que és veritat que conjugar una estratègia que et faci créixer a l'àrea metropolitana amb resistir a l'interior de Catalunya, doncs és complex. Probablement el candidat d'Esquerra Republicana estava més enfocat en poder treure un bon resultat a Barcelona i l'àrea metropolitana que no a la resta del país, i el partit no sé si ha descuidat, però sí que és veritat que s'ha deixat anar una mica a la resta. I és molt curiós el tema de Junts per Catalunya, perquè tanta por tenien a que les càrregues policials després de les manifestacions després de la sentència els poguessin afectar. Tantes vegades van demanar la dimissió del conseller Buch d'una manera o una altra dintre del comitè de campanya, la candidata i fins i tot el president de la Generalitat, i resulta que on ha crescut és a Barcelona, que és efectivament on es van produir les càrregues. O sigui que l'efecte Buch, per entendre'ns, no ha sigut negatiu, sinó probablement positiu.
Bé, aquestes són les primeres eleccions després de la sentència del procés, no? En aquest sentit eren interessants, i hem vist com l'independentisme ha crescut només un diputat. I són els mateixos, però han optat per opcions més radicals. Junts per Catalunya ha radicalitzat molt el seu discurs, la CUP, que evidentment és molt... Jo explico en això la caiguda de dos diputats d'Esquerra Republicana. Per cert, que també estaria bé que totes aquelles formacions que són poc crítiques amb la desobediència i amb els aldarulls fessin la reflexió de que part de l'ascens de Vox, ens agradi o no, es deu als aldarulls de Catalunya. I aquesta reflexió no l'he vist de cap partit independentista, ni de Tsunami, ni de ningú. Al final, quan un vota amb les entranyes i treu les banderes, de l'altra banda passa a tres quarts del mateix.
Clar, això és molt bèstia, això que dius. És la cosa aquesta de... Mira, és culpa teva. Que abans que creixés Vox, ja ho dèiem, eh? Dèiem, serà la culpa dels independentistes. Per què? Perquè són independentistes i volen la independència. Això fa que creixi Vox. Ostres, que és com dir...
No
que
és l'independentisme en si com a ideologia, sinó els aldarulls violents.
Saps? Mira, com que hi ha homosexuals que van pel carrer i s'exhibeixen, doncs els de Vox creixen més. Perquè clar, si estiguessin a casa tancats, em sembla flipant, però és igual. És a dir,
no és una qüestió d'ideologia, és de violència.
Això, és per això, és a dir, resulta que si hi ha gent que els de Vox no els hi molen, entre ells nosaltres, els de Vox voten més, doncs escolta una cosa, fantàstic, que votin més, perquè què ha de fer algú que és independentista, homosexual o les dues coses alhora? Doncs que això seria el col·lapse del nostre amic Abascal, per exemple, doncs que hauria el cavall, encima! Doncs escolta, què ha de fer? Quedar-se a casa? Doncs no. És a dir, ser independentista és il·legal? Ser independentista és lleig? No. Doncs què passa?
No estic parlant d'ideologia, estic parlant dels aldarulls violents i de que quan es produeixen...
Tu creus que els aldarulls violents han fet els 50 diputats de l'Abascal?
Jo crec que els vots de l'Abascal neixen de la frustració social d'una generació que no veu que tingui futur i, d'altra banda, també hi ha part de l'electorat que s'ha escalfat veient el que passava a Catalunya.
Però llavors el resultat de Vox a Catalunya hauria de ser molt millor i, en canvi, la suma de les tres formacions de dreta, de PP, Ciutadans i Vox, és una com menys dels que tenien. O sigui que no, per aquí no han guanyat. O sigui, el discurs de Vox sobre Catalunya...
La majoria de diputats són fora de Catalunya.
El discurs de Vox sobre Catalunya té rendiment fora de Catalunya, no a Catalunya.
Jo crec que el creixement de Vox es deu sobretot a la patina de normalitat que la resta de partits li han donat, per exemple, en el debat. Jo crec que el debat de Televisió Espanyola passarà a la història com el dia que es va normalitzar Vox. És a dir, quan tu comences un debat i al minut 1 el president del govern d'un partit de centre-esquerra diu que anirà contra l'escola catalana, criminalitzarà els professionals de la televisió i la ràdio pública i diu que penalitzarà amb penes de presó o convertirà en delicte la convocatòria d'un referèndum il·legal, que és el que ja havia fet Aznar, estàs marcant un terreny de joc que és molt procliu al de Vox, perquè si tu et sents identificat amb això però tenies certa vergonya o dius, és que ara no votarem aquests, coi, si el candidat socialista et diu això, pues, escolta, a fora hi ha tot tipus de complexa i endavant. I després sobre el vot independentista, crec que ha pujat 4 punts i es posa sobre el 43-44. Això vol dir que en 6 mesos ha pujat un 10%.
Mentre que diguéssim...
Sí, ha passat del 40 al 44, això és un 10%. Sí. Per ser 6 mesos, no em sembla menyspreable.
Sobre això de Vox, també, si tu fas un govern a Andalusia amb ells, allà, que segurament si van treure diputats és per tota la qüestió amb els immigrants... Tu dius, ara governarem i ara tancarem Melilla. Doncs escolta una cosa, ja està. I llavors te'n vas a l'Hormiguero.
Ha sigut un gran error de Ciutadans,
doncs
ja i del PP blanquejar. Per tant, és culpa seva que hagin crescut tant, evidentment.
Els partits creixen i no creixen. I jo sempre estic en contra de quan algú diu, oh, és que això despertarà el feixisme, això despertarà no sé què. O sigui... la gent fa el que fa i pensa el que pensa, i si això desperta o no desperta, doncs mira, mala sort. Tots estem d'acord, però és a dir, oh, mira les segones eleccions que hem fet, que hi hagués Vox. Escolta'm, doncs, ja ens els haguéssim trobat a les terceres. Perdona, digues, Òscar.
No, perquè la Isabel volia parlar i li dono 45 segons.
No, dic que l'exemple, efectivament, de que han blanquejat Vox, no només l'han blanquejat, sinó que són víctimes els partits de la dreta de Vox, és el que va passar a l'Assemblea de Madrid. Van votar a favor d'instar al govern la legalització dels partits independentistes per l'endemà haver de sortir dient que no, que ser independentista no era una il·legalitat. Vull dir, no és que hagin normalitzat la seva presència, sinó que és que van a rebufo de la seva política.
Doncs sí.
Jo crec que si tothom hagués fet en els debats, tant a nivell estatal com el català, el que va fer Aitor Esteban, segurament la pel·lícula hauria sigut diferent.
Entre altres coses, perquè el votant de dretes, encara que no sigui racista, per ell votar Vox no penalitza, perquè no evita un govern de dretes. És a dir, un votant de dretes que no és racista, abans de votar Vox, pensa no, perquè si li fan un cordó sanitari, ja, pot fer que l'esquerra acabi manant. Per tant, en lloc de votar a Vox, no, votaré al PP, a Ciutadans o a una altra opció. En canvi, si veu que es pacta amb ells, no té cap penalització, puc votar Vox perquè igualment garanteixo un govern de dretes. Sí, sí. És a dir, que el fet de que no hi hagi aquest cordó és el que pot provocar. Bé, veurem què és el que acaba passant amb els pactes, amb tot plegat, amb les reaccions, i amb aquest tall de Tsunami Democràtic n'estarem pendents durant la tarda a Catalunya Informació i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Isabel García Pagán, Lara Malvasí, Xavi Barrena, gràcies a tots tres, fins la pròxima, i tu en part demà a les dues.
Demà estarem en precampanya, de nou.
No, home, no.
Ja veuràs,
no,
ja veuràs,
no,
home, no. Ja veuràs,
una mica,
ja veuràs.
Dóna'ns una mica, dóna'ns
ja
una mica.
No hem votat bé.
De seguida, les notícies de les 4, i després, com sempre, a Catalunya Ràdio, l'Estat de Gràcia, amb el Roger de Gràcia i el seu equip, i a Catalunya Informació, tota l'actualitat durant la tarda. Bona tarda a tothom.